Martín, estarem pendents i actualitzarem cas a cas i minut a minut l'estat dels lesionats. Lluís, Marc, Marta, sou partidaris de forçar en un partit com aquest a un futbolista? O fins a quin punt s'ha d'arriscar tenint en compte que estem a finals d'octubre?
Jo en el context actual no. O sigui, jo no forçaria, és primera volta, perdre demà no decideix res, guanyar demà no decideix res, no és una final, no és una eliminatòria. Per mi no és imprescindible demà forçar.
Jo de tots els casos forçaria amb Lewandowski, i dins del parèntesi de forçar per tenir-lo a la banqueta per sortir, perquè serà útil en qualsevol moment. Fins i tot és que si és capaç de jugar, ara la Marta parlava d'aquests 50-60 minuts, però és capaç d'entrar al minut 50, estem parlant de... són molts minuts, són 40 més el descompte, són gairebé 50 minuts, és com gairebé si sortís de titular. I jo de tots els casos que hi ha, Rafinha ja el dono com per entès que serà convocatòria, i descartaria Koundé, descartaria a De Jong, que són al final els que han retallat més els terminis. I Lewandowski sí que és un tema del turmell, i veure fins a quin punt el fet d'infiltrar-se, doncs jo per 50 minuts ho faria amb Lewandowski de tota la llarga llista, vaja.
No sé si la Marta té alguna experiència també d'haver arribat forçada a un partit però voler-lo jugar perquè és importantíssim i acabar-lo jugant.
Sí, jo crec que com a esportista sempre tard o d'hora et trobes en aquesta situació en algun moment, no? I més amb un clàssic, però és veritat, i estic amb els meus companys, que no és un partit a vida o mort, no és una final de Champions o una semifinal, no és un partit que si guanyes la Lliga i perds, la perds completament. Vull dir, jo crec que s'ha de tenir una miqueta de prudència, que està bé que hi hagin jugadors que tinguin l'alta mèdica, però que segurament hagin d'ajudar l'equip des de la banqueta de cara a la segona part. Aquest és el meu pensament, eh? Jo, i si he d'apostar per veure algun d'aquests titulars, si he d'apostar, jo diria que podria ser Lewandowski, però tinc molts i molts dubtes. Jo crec que no acabarà sortint de titular i que tindrà minuts després a la segona part per ajudar l'equip.
Jo tinc una pregunta pel Lluís, perquè Xavi ha dit felicito els metges i tal. Els entrenadors, Lluís, a vegades és veritat que aneu al metge i li dieu Lewandowski ha d'estar pel clàssic, fes el que puguis i fes-t'ho com vulguis, però aquest tio ha d'estar pel clàssic. Perquè Xavi surt i diu, felicito els metges i tal, però pot ser que Xavi hagi anat i li hagi dit als
metges...
Però
s'ha fet el sorprès, ell,
sí,
eh?
S'ha fet el sorprès. Pot ser que hi hagin els entrenadors que dieu aquest ha d'estar tal dia.
Jo crec que això s'està cuinant des de fa dies, i ja fa dies que segurament amb Xavi, amb staff mèdic, quan marquen una mica els timings, diuen, aquest dia hauria d'estar. O sigui, no és ha d'estar sí o sí, sinó que és hem de fer el possible per a que pugui estar en les millors condicions, i després al final és com tot, no? Hi ha un risc que has de decidir si vols assumir o no vols assumir. Al final els serveis mèdics no et poden garantir 100% que aquest jugador pot jugar i no es lesionarà. Però això no pot garantir ningú, no? Llavors tu al final... entre entrenador, serveis mèdics i jugador, que al final per mi és molt important també l'opinió del jugador en aquesta situació, decidir fins on es vol arriscar.
I després hi ha l'altre gran debat de si sortir el jugador que força que surti de titular perquè puguis d'alguna manera tenir després el marge de si es lesiona o es fa mal poder-lo canviar al minut 20, o que aquest jugador que arriba forçat a fer-lo entrar l'última mitja hora amb la possibilitat de que després ja no el puguis fer servir, potser si es fa mal o si veu que no pot continuar al cap de 10 minuts.
I puguis perdre dos canvis, no, en aquest sentit. Jo en aquesta línia, si un jugador és dubte, però decideixes que ha de jugar, que surti d'inici. D'inici i fins que pugui, fins que aguanti o fins que vegis que no està portant el que podria portar. I d'aquesta manera només perds una substitució, només perds un canvi.
Això aproparia Lewandowski a la titularitat, eh?
Sí, sí. Paraula de Lluís Cortés.
No. Veurem què passa.
L'home al triplet.
Sí.
Amb Alexa Putellas a la final contra el Chelsea.
Ostres, aquella final.
És un exemple molt clar. Ah, clar. Sí, sí. Però aquell final, ja era una final. Clar. Aquell ja era un dia que l'Alexa volia arriscar, que jo volia arriscar, que els serveis mèdics acceptaven amb el cap així una miqueta més avall, però acceptaven assumir el risc.
Es va infiltrar o va ser una vena?
Era muscular.
Problema de quàdriceps, sí, sí. No?
Era muscular.
Es va protegir la zona,
sí.
Això sí, em sembla que...
Sí, sí, van fer un embenat, un compressiu, i era, Alexia, fins que aguantis. És jugar fins que aguantis. Sí,
i aquell dia, en quant marge, tu decideixes que Alexia és titular?
El
o
dia...
ho teníeu ja claríssim el dia
no,
abans?
No, que va, que va.
El mateix dia, no? O no?
La nit, potser la nit abans, sí. O el matí, no? Potser aquell mateix matí, però vam jugar la nit, jo crec que aquell mateix matí. Perquè a veure com passa l'Excel la nit, l'última nit, després de l'últim entrenament,
no? Sí.
Sensacions i tot, i al matí decidir-ho. Sí, sí.
Però va valer la pena aquell dia arriscar.
Va valer la pena, sí, sí.
Home, jo crec que si estiguéssim parlant d'una final de la Lliga de Campions...
Sí. Seria diferent.
Tindríem pocs dubtes que Lewandowski, home, vaja, que seria ell mateix qui aniria allà i diria...
Jo crec que avui Xavi ha anat a dormir sabent a l'11, no? És a dir, si Xavi ja està dormint, ja sap l'11. Nosaltres no ho sabem, però ell sí.
Potser està escoltant, a veure si li donem alguna idea.
Jo crec, sincerament, que hi ha un percentatge de, sobre Lewandowski que es decideix demà.
També.
Sí.
Però deu ser aquesta peça la que li deu ballar més. Jo crec que la composició del que ha de ser la línia defensiva, si sortirem quatre migcampistes, si no, que sí, això ho ha de tenir sí, bastant clara sí, a aquesta hora.
Ara parlarem de la línia defensiva, perquè hem de parlar de João Cancelo. Abans, el Cesc s'ha mullat, ell ha dit que si em pogués recuperar un seria Frenkie de Jong. Tu, Marc, m'ha semblat que anaves encaminat a Lewandowski.
Jo Lewandowski, sí. Ah.
Frenkie de Jong.
I tu, Marta, per qui...
Si jo Lewandowski.
Lewandowski també, eh? Per tant, tenim dos Lewandowskis i dos Frenkies de Jong, si assumem el de
Lluís. Jo per un tema de números, perquè davanters és que no tens efectius a davant. I si pots recuperar el millor, de Jong és un jugador important al mig camp, però clar, si pogués recuperar un del mig camp, jo recuperaria Pedri, no? Abans que de Jong, fins i tot. Però per mi Lewandowski... el Lluís diu que no, però per mi jo Lewandowski, entre De Jong i Lewandowski.
Pots argumentar la teva decisió, Lluís, sisplau.
És que estava fent que no amb el cap, però m'ha sortit. No, perquè crec que el Barça últimament està patint molt perquè no està Frenkie de Jong, precisament. Crec que el Barça està jugant amb l'equip molt partit, en molts moments dels partits, no tot el partit, evidentment, però en molts moments està amb l'equip superpartit, molt dividit, falta fluïdesa en el joc, falta aquest domini del partit des de la possessió, i crec que en això Frenkie de Jong és una peça molt, molt, molt important en aquest model de joc o amb aquesta idea.
Marta, en el cas de Lewandowski, per què el polonès el recuperaries?
Bé, jo estic d'acord amb en Lluís en el que diu de Frenkie de Jong, que per mi ha sigut una de les baixes, juntament amb Lewandowski, és que estem parlant dels dos jugadors que més significatives han sigut les baixes per l'equip, no? Però és veritat que jo veient els últims partits... segurament els jugadors de mig camp són els que millor estan rendint en aquest sentit. Llavors jo trobo faltar Lewandowski a dalt, trobo faltar un davanter pur, que crec que al Barça li va molt bé aquesta figura, no? Tota la feina que fa amb i sense pilota és clau per l'equip. Llavors jo crec que ara mateix el Barça necessita més aquesta figura davanter que no pas la de Frenkie, que ja et dic, tant Gavi com Fermín, fins i tot Gundogan, estan rendint molt bé. Llavors, és veritat que són dos peces importants, però jo si m'hagués de decidir algú em decidiria pel davanter, que no tenim aquesta peça de davanter pur.
Anem al debat. El debat que ha centrat, jo crec que tota la setmana, João Cancelo sí, João Cancelo no, qui ha de marcar Vinícius, ha de ser Araújo, ha de ser Cancelo, qui l'ha de defensar. Què n'ha dit de tot plegat, Marta, Xavi?
Doncs a Xavi se li ha traslladat directament la pregunta. Araújo es mantindrà al lateral dret com l'anti-Vinícius habitual o bé l'arribada de Cancelo canvia alguna cosa?
Sí, canvia, que tenim a Cancelo. Tenim a Cancelo i la seva posició natural és de lateral dret, però també pot jugar de lateral esquerra, pot jugar d'interior, pot jugar d'extrem, pot jugar de pivot. És una alternativa que tenim molt bona, a part del futbolista que és un futbolista que ho hem parlat aquí moltes vegades, és versàtil, és dinàmic, és polivalent. Bé, veurem demà tenim diferents alternatives i depèn de les sensacions de molts dels jugadors decidirem l'11 i la manera que com ataquem i com defensem.
Xavi, en aquest sentit, ha destacat que no és un dia per experimentar, que seran fidels al seu model de joc, sabent que hauran de ser molt previnguts en defensa.
Experiments poquets. Jo crec que el Madrid també ataca d'una manera, es despenja amb normalment dos futbolistes que es queden despenjats, més Bellingham, que es pot quedar també, que són tres. Potser hem de variar una mica les vigilàncies, la manera d'atacar o defensar, ser més precavuts sobretot en el tema vigilàncies, però la resta anirem a l'atac, serem valents, no canviarà el nostre model de joc ni la nostra filosofia, no? Hem de ser valents, hem de ser atrevits i hem d'intentar dominar molt el partit en pilota.
En la primera resposta de Xavi m'ha semblat que Cancelo era lateral dret, i en la segona m'ha semblat que el Barça tancarà amb 3 i que Cancelo no serà lateral dret, sinó que serà Araujo. Què en penseu vosaltres?
Jo amb la segona l'he vist bastant clara, també.
Has vist la llum, eh?
Sí, perquè també és com que em poso d'acord amb ell i amb mi mateix, no? Llavors, jo espero, i crec que en el Barça s'equilibrarà millor si tanca amb 3, i per tant amb Araujo, Christensen i amb Íñigo. Però que Cancelo, quan després fem l'11, no l'he tret de l'11. O sigui que, d'aquesta manera... Però crec que el Barça, on abans el Lluís deia que s'ha partit molt en molts partits, jo crec que hi ha un punt on el Barça s'ha desequilibrat, i és aquest desequilibri on l'any passat atacava amb un 3-4-3 i aquest any molts cops s'ha quedat amb un, no sé, amb un 2-5-3, perquè Cancelo doncs no tanca, i és un, o sigui, no tanca com a tercer central. I aquí jo em quedo amb la resposta de tancar en 3. No sé què dirà el míster, però...
No, aquí, Xavi, jo crec que hi ha una mica d'incongruència en quant a que diu, no farem experiments, i després diu que vol tancar bé a darrere, no?, o ser bastant sòlid defensivament.
Vigilància, sí.
Clar, i aquí és on em vaia Cancelo, perquè si vol ser sòlid al darrere, per mi Cancelo no pot jugar de lateral demà, però si no vol fer experiments, Cancelo aquest any, sí que el City ha jugat a moltes altres posicions, o en altres jocs ha jugat en altres posicions, però aquí ha jugat sempre de lateral. Llavors aquí és el que no veig. Jo quan parlem de l'alineació diré la que crec que farà Xavi i la que jo faria.
Per mi és bastant clau l'inici de la resposta, perquè el primer que diu és el que canvia és que tenim Cancelo, que és lateral dret especialista. O sigui, el primer, quan respon a raig Xavi, diu això, i després comença a obrir tot el ventall de possibilitats que t'ofereix Cancelo. Però de bones a primeres... Que moltes vegades em fixo molt en les respostes instintives, perquè sé que els entrenadors teniu molt estudiat el que direu quan sortiu a la roda de premsa, i em fixo molt en aquests detalls. I l'instint, el primer que diu és
com els exàmens, la primera resposta, la primera que et ve al cap és
de vegades, a vegades aquesta teoria em falla, però no sé, a vegades em fixo en aquests detalls, i m'hi m'he fixat molt en això, que el rampell inicial
és de doctorat de Xavi, tenir doctorat de Xavi m'agrada molt aquesta anàlisi.
Marta Corredera, ja veus que aquí no ens posem d'acord, algun es fixa en l'inici, l'altre en el final, l'altre en la segona pregunta. En què t'has fixat tu, o que si ens resol el dubte?
Doncs mira, jo fa dies que penso que jugarà Araujo, la veritat. I no havia valorat Joao Cancelo com a possible carriler o com a possible mitjentre fins que Xavi ho ha dit a roda de premsa, no? I llavors he estat donant un parell de voltes, i és veritat que, per exemple, Lamine porta partits que no està fi, no està bé, llavors tampoc és tan mala idea, no? Tancar amb 3 per equilibrar una miqueta aquestes... pilotes a l'espai, que Araujo aquestes les defensa molt bé, després per l'altra banda pots tenir sortida de pilota molt clara i tens un carriler que pot ajudar molt en defensa, i fins i tot ficant-se per dins pot ser molt perillós. I és veritat que Joao Cancelo últimament desequilibra una miqueta l'equip, en el sentit que per posició, per moltes pilotes, i no sé si és el millor dia per deixar-lo de lateral dret com a pur lateral dret. Jo cada vegada veig més els tres centrals i Joao Cancelo com a carriler i com a més polivalent, diguem.
La teoria Marc Guillén segueix guanyant punts. Ell va ser dels primers, diria, o el primer, que en acabar el partit del Shakhtar va apostar per aquesta defensa de 3, tancant 3, amb Valdem al lateral esquerre, i que Cancelo sigués el jugador més avançat per la banda dreta, per dir-ho d'alguna manera, jugant de migcampista extrem, com que tampoc se sap ben bé que juga quan juga de lateral dret, tampoc cal qualificar-lo o posar-li una denominació.
Cancelo juga de Cancelo.
Davant d'Araujo.
La qüestió és que no perdi 20 pilotes com l'altre dia i ja el tindrem.
A veure si li podem posar la medalla al Marc Guillén. O si li hem de posar a la Marta Ramon, perquè també podria ser perfectament. Ha arribat a l'hora, un minut per un quart d'una de la nit. El departament d'alineacions del Barça, el Barça Jugarracú, diu que l'11 de demà, quin serà el de Xavi?
Ai, Tenim dubtes, eh? Tenim dubtes.
M'inclou a mi. Aquí... Jo avui sóc la responsable de l'11 del Real Madrid. Per tant, m'expulso la responsabilitat de l'11 del Madrid del Barça. Però tens el meu suport.
Gràcies, Laia. Ter Stegen a la porteria, Cancelo, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, Oriol Romeu de mig centre amb Gavi i Gundogan d'interiors i al davant Fermín, Lewandowski i Joao Félix.
El repeteixo per si algú de la taula no li ha quedat clar. Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, Valde, és a dir, Cancelo lateral dret, segons la Marta, Oriol Romeu, Gavi, Gundogan al mig del camp, Fermín fent aquesta funció de quart migcampista i els dos davanters serien Joao Félix i Lewandowski. Seria l'únic dels lesionats, no?, que faries entrar a l'11, Marta.
Sí,
dels que són baixa a aquesta hora.
Com ara. Que sabem que hi ha la llum verda perquè disputi entre 50 i 60 minuts, ens arrisquem i jo crec que tenint aquesta llum verda a la butxaca demà en Robert, quan es llevi, dirà, vinga, som-hi.
Va, jugo.
Vull pensar que serà així, vull pensar que serà així.
A veure, míster, que tens aquí apuntat, em sembla, l'11, Lluís Cortés... Sí. Alguna esmena, el de la Marta, sí, no?
Per vosaltres, Íñigo és suplent.
Sí.
Sí, no? Sí, vale. Sí.
A veure, jo el que crec que farà Xavi. Jo crec que és amb Ter Stegen, amb Araujo, Christensen, Íñigo i Valde. A dins, jo crec que amb Gundogan, amb Cancelo, amb Gavi i amb Oriol...
Oriol Romeu?
Jo crec que Fermín i Lamin
no
Xavi no els posarà d'inici.
Val.
I amb Ferran i Joao.
Ferran i Joao,
sí.
A dalt. Val, és a dir, que un d'aquests quatre que has dit, potser Gavi, sí. Gavi o Gundogan, un d'aquests quatre faria la funció de,
sí.
Diguéssim, quart migcampista.
Sí.
A veure, torna a dir el mig del camp.
Amb Oriol Romeu, Gundogan, Cancelo i Gavi.
Vale.
O sigui, Cancelo seria aquest extrem que
sí.
Al mig també.
A la part del davant del quadrat.
Per davant de l'Araujo, per allí. Mm-hmm.
Sí.
No?
Sí. Sí, tampoc estarà quiet.
Sí, sí, no sé per
què. Que crec
no,
que farà
no sé per què el vull posar en un lloc concret.
Marvà, què? Què dius tu?
Jo em discrepo del Lluís amb dos noms, mm-hmm. que són Ferran, banqueta per mi, Lewandowski entra, i Romeu banqueta i entra Fermín. Llavors el meu 11 seria Ter Stegen, defensa Araujo, Christensen, aquí sí que faig entrar Íñigo, jo, Valde, i el meu mig del camp és Gundogan, Gavi, Fermín, i a davant Joao, Lewandowski i Cancelo, te'l col·loco com a extrem dret, i d'aquesta manera el Barça jo crec que pot atacar amb un 3-4-3, que és el que va fer tot l'any passat, amb Araujo, Christensen, Íñigo, els quatre al mig més Cancelo, que te'ls suma el...
Gundogan, Cancelo, Gavi, Fermín, no? Has dit?
Exacte, Gundogan, Cancelo, Gavi, Fermín, i Joao, que l'hauríem de sumar aquest 4 més 1, i aleshores tens Valde a l'esquerra i Lewandowski.
I tu has dit Lewandowski, eh?
Sí, sí, sí.
Mira, és el mateix 11... canviant Lewandowski per Ferran Torres que el que m'ha passat al Toni Joan Martí aquesta tarda, que diu que està confiadíssim en
que és aquest,
eh? aquest però amb Lewandowski suplent, no titular.
Va. Jo tinc el dubte de Fermín, no? És veritat que el tinc aquí entre parèntesis, però és que jo crec que Xavi no el posarà, per això deia que jo el posaria,
però... És a dir, tu en aquest 11 que posaries a Fermín?
Jo posaria Fermín
per qui?
I per Oriol Romeu.
Val.
I és que potser també em fumaria Cancelo, eh?
Sí? Segur, per la Min. Faries una revolució absoluta, eh?
Pues em posaria, em fumaria
Xavi,
Cancelo i posaria
Xavi,
la Min. Però
no,
però
no se'l fumarà,
no se'l
fumarà Cancelo, perquè és que és la seva gran aposta. Vull dir.
Saps perfectament que a vegades s'ha de gestionar un vestidor,
sí.
En el sentit de que...
I no és fàcil de seure.
Potser hi ha algun dia que tens el dubte de... Ostres,
I la,
de jugar,
la paraula fumar-se un jugador que és tan futbolera...
Sí, sí, sí.
Demà no posar Cancelo és la definició del que seria fumar-se un jugador.
Perquè
és literal.
I arriba el dia del clàssic i de cop i volta hi ha fum.
No es podria definir millor el que seria.
Va, tenim per tant dos 11s diferents. Tu què, vols dir el teu, Laia, també, o no?
No.
Està d'acord amb mi.
Bé,
la veritat és que hi ha una part que sí que estic d'acord amb la Marta, però després cada 5 minuts vaig canviar una mica d'opinió.
Bé, jo també canvio d'opinió respecte al meu mateix 11, vull dir...
Sí, perquè la idea aquesta de tancar amb 3 al darrere, doncs també tindria bon... crec que podia tenir bon resultat.
A veure, si tenim el tercer 11 diferent, Marta Corredera, quin és el teu 11 per demà al Clàssic?
Doncs mira, jo tinc el Ter Stegen a la porteria, Araujo, Christensen i fico a Íñigo també, Valde per l'esquerra, Cancelo per la dreta, els dos de carrilers, a mig del camp per Gavi, Gundogan i Fermín, i jo arribo a dalt, fico a Joao Félix segur, i tinc posat a Ferran Torres, però tinc entre parèntesis a Lewandowski, que és l'únic dubte que tinc, però d'entrada fico a Ferran Torres.
Val, és a dir que és el mateix onze que el Toni Joan Martí i vas amb la via Marvà.
Ens hem posat d'acord.
No? Vas amb la via Marvà, bueno, Déu-n'hi-do. Bastant de consens en aquesta fórmula dels tres tancant tres centrals al darrere, amb, diguéssim, Cavalde com a lateral per l'esquerra i amb Cancelo en aquesta posició híbrida de migcampista o extrem obrint el camp. Déu-n'hi-do.
Què deu estar pensant Ancelotti? No?
Deu estar dormint.
I és igual,
tranquil·lament.
Crec, eh? És un home que ja...
Deu tenir la cella ja gastada, de tant pensar.
No el veig molt preocupat, eh? Potser sí que s'hi posa quan vegi l'onze, per dir a veure què fem, però no el veig un home de dir... Tot i que és veritat que la sensació és que sembla que l'estiguin marejant, no?, des del vestidor del Barça, però no sembla, no?, un entrenador molt capficat allò fins al punt de dir, ostres, ara em jugarà amb aquest o em jugarà amb l'altre, no?
Des de fora no fa la pinta. Jo crec que no, i perquè el seu dubte, i si després repassem, és si fa jugar Mendy o Camavinga, i jo crec que són els seus grans dubtes, i ell al final, com juga al Madrid, obrirà una mica... sent una mica metafòric, obrirà les hienes i es fotrà a córrer, perquè això sí, el Madrid corre molt i demà el Barça ha de córrer molt també, i per això també hem de defensar amb bastants números de jugadors.
Avui, quan se li ha preguntat precisament per això, per si tenia dubtes de qui no ens presentaria el Barça amb totes les incògnites de les lesions, ell el que ha dit que per ell el que era important és que jugués Bellingham, i demà Bellingham jugarà, avui s'ha entrenat amb normalitat i demà serà a l'11 titular, per tant que no es preocupava massa del que pogués fer el Barça, que ell se centrava en els seus futbolistes.
Alguna cosa més, Marta, del que ha dit Xavi a la roda de premsa prèvia?
Doncs mira, reflexions sobre la importància que li dona al partit i de com veu el favoritisme, una mica de discurs típic del manual del discurs de la prèvia d'un clàssic. Xavi considera que és imprevisible i el veu al 50%.
Creo que la obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito, casi nunca, ¿no? Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar, porque un clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al 50%.
Considera que demà no es decidirà res, passi el que passi, però no amaga la transcendència que té el clàssic pels seus interessos a la Lliga.
Arribem bé de sensacions... de joc, evidentment tot és millorable, però crec que arribem després de dos victòries importants, bé, significaria un cop de moral, de confiança, avançaríem en la classificació al rival, a un rival directe, doncs per nosaltres és un partit transcendent, molt important, vital.
Això és el que ha dit Xavi, les seves reflexions abans d'aquest clàssic de demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. No marxis, Marta, que ara parlem del Madrid i seguim parlant del clàssic. 7 minuts per dos quarts d'hora, no? Tornem.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, a carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells, canvia la teva vida. Clíniques Benson, experta en prevenció de la caiguda i en implants capil·lars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Muntaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
A Obramat sabem que ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja sis magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida. On compren els professionals. Obramat.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Necessitem ampliar el negoci. Més metres, més plantes, més de tot. Idees?
Una Townstar als Nissan Open Days?
Explica'm més.
Si al teu negoci li demanes més, vine als Nissan Open Days i descobreix ofertes úniques a la nova Nissan Townstar 100% elèctrica. Amb més espai, més capacitat i no paguis fins al 2024. Del 16 al 27 d'octubre al teu concessionari Nissan.
Motor Llançà. Concessionari oficial Nissan a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just d'Esvern i Sant Boi de Llobregat.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
I dos quarts d'una, tu diràs, prèvia del clàssic de demà, Barça-Real Madrid a l'estadi olímpic Lluís Companys, a la muntanya màgica, a partir d'un quart de cinc de la tarda, des de les tres, amb tota la prèvia recull, ja amb els onzes, també amb l'onze del Real Madrid, que jo crec que sortirà cap a les dues, en hora de recomigia ja el tindrem. Ancelotti el sol donar un parell d'hores abans. Quina és l'última hora, Laia, del Madrid? Hem d'escoltar què ha dit l'entrenador de Carlo Ancelotti a la prèvia d'aquest clàssic, no?
Doncs el Madrid ja ha arribat a Barcelona, llista de 20 futbolistes, les baixes les conegudes, Courtois i Militao, baixes de llarga durada i tampoc s'han recuperat a temps Ceballos i Arda Güler. Bellingham ha entrat amb normalitat a la convocatòria, demà serà titular. I què ha dit Ancelotti en aquesta prèvia? Doncs l'italià creu que els dos equips arriben amb bona dinàmica, ha parlat de partit competit i igualat, ha destacat també la importància del duel, no a nivell numèric, diu que la Lliga no es decidirà fins al final, però sí per sensacions i dinàmiques, per la importància al final que tenen en l'estat anímic els partits contra el Barça. I d'altra banda, Ancelotti també ha aprofitat aquesta prèvia del clàssic per treure pit. El Madrid també té jugadors joves.
Ha destacado mucho Jamal, que ha jugado muy bien, que es un extremo muy peligroso. Fermín también ha jugado partido muy, muy bueno. Son jóvenes que tienen futuro, obviamente, pero nosotros también tenemos jóvenes con un futuro espectacular, porque Bellingham es muy joven, Vinicius es muy joven, Arda Güler es muy joven, Camavinga muy joven, Tuameni muy joven. A veces nos olvidamos que también nosotros tenemos los jóvenes y también tenemos en esta plantilla muchos jugadores de la cantera de Real Madrid.
Ha dit que al Barça els joves han tingut minuts per les lesions i ha parlat d'un grup de quatre jugadors que també, diu, estan a punt de fer el salt al primer equip, jugadors del Castilla.
I pel que fa a l'11 del Madrid, d'alguna manera podríem dir que no tenim tants dubtes amb el que podria fer Ancelotti demà contra el Barça. No?
A priori, l'únic dubte és el del lateral esquerre, si Mendy o Camavinga. Ancelotti ha dit que Mendy tenia avantatge, que va descansar dimarts, per tant, si ens el creiem, l'11 del Madrid demà contra el Barça seria amb Kepa a la porteria, defensa Carvajal, Rüdiger, Alaba i Mendy, Tchouaméni de pivot, interiors Valverde i Kroos, a la mitja punta Bellingham i a dalt una doble punta amb Rodrigo Vinicius.
Jo crec que Ancelotti ha donat avui una pista claríssima de que jugaria Mendy a lateral esquerra. No sé si ho ha fet per enganyar, Lluís.
Podria ser? Jo crec que no. Jo crec que en aquest cas és perquè jugarà Mendy.
I després algú podria pensar que no jugaria Kroos i que podria jugar Camavinga, però és que Kroos va descansar l'altre dia. Jo crec que aquest és l'11 més lògic,
Kroos, no? Kroos jugarà segur, sí.
Jo crec que aquest és l'11 més lògic que traurà el Real Madrid. Aquí hi ha poc debat, a priori. Per tant, Laia, te'l compren, veus? El Marc, el Lluís i la Marta també. Si no, Marta, digueu.
Sí, totalment. No, totalment, Gerard. És que al final és el que té i és el que més li està donant resultats en els partits. Vull dir, jo crec que serà aquest 11 seguríssim.
Hi ha gent que ho té més complicat, Marta, veus?
Sí, ja.
Això passa a vegades. Hi ha gent que ho té més complicat.
És diferent.
No li traieu mèrit ara si he encertat demà l'11 del Madrid, escolta. Mara,
No li traurem mèrit, però diguéssim que el nivell de dificultat, no? Això com a sí. La consola...
A veure, el trencaclosques que estem tenint amb el Barça.
Però aquesta, si Camavinga
és titular, 24 hores
si Camavinga
és titular,
Laia Coll, només hi havia un dubte i llavors anirem a per Laia Coll. Clar, només hi havia
I
un
després
dubte.
Jo diré, i les teves esmenes què? Ara no, aquí però... si hi hagués Ferran Correa es diria... Camavinga també.
Sí que és veritat que el Madrid ha jugat tota la temporada amb el rombo, que a Madrid hi ha hagut moltíssim debat perquè ha canviat de sistema sense Benzema i jugar amb Vinicius i amb Rodrigo a dalt, i podria haver-hi l'opció que jugués amb Rodrigo en punta, és a dir, amb els mateixos 11, amb Rodrigo en punta, amb Valverde d'extrem a una banda i amb Vinicius a l'altra, que és, jo crec que amb Vinicius ha sigut com molt més perillós, que ho ha provat algun cop en algun partit, ha jugat amb 4-3-3, tot i que llavors Bellingham es converteix en un interior, però vaja, Bellingham és que tan a prop de l'àrea en aquesta posició de mitja punta està sent molt perillosa, per tant jo crec que seguirem el rombo.
Teniu la sensació que tornarem a veure un Madrid molt reactiu? La temporada passada jugava amb Modric, Kroos, volien la pilota, li disputaven el Barça en baixes, va haver partits que el Barça, recordo aquell partit de la Copa, que es va colar a camp propi, va posar gairebé l'autocar a la segona part, perquè no tenia més i el Madrid el va sotmetre. Creieu que tornem a veure aquest Madrid esperant a la contra?
Jo crec que sí, jo crec que el Madrid no necessita la pilota per sentir-se còmode, per jugar, no, és que no la necessita. És el que té jugadors que poden tenir-la i que estan preparats per tenir-la, però on realment el Madrid pot ser perillós i et pot fer mal és a camp obert, en un box-to-box, en un partit amb moltes transicions, amb molt recorregut, i aquí és que té jugadors que són molt bons en aquest context, com Bellingham, com Valverde, com Vinicius, com Rodrigo, que són jugadors que estan preparats per córrer. I aquí sí que veig que si juguen amb el rombo i Vinicius no està tan anclat a la banda, és on tinc més dubtes amb la posició de l'Araujo, que potser no necessites sacrificar aquest lateral, no?, i posar l'Araujo per banda si Vinicius realment no el tens tampoc a la banda.
Què us preocupa més d'aquest Madrid, Marc, Marta? O quins són els punts dèbils, també? Perquè crec que en podem parlar i en tenen, però quins serien, diguéssim, els punts més preocupants i els que d'alguna manera creu que el Barça pot fer mal?
Sí, jo crec que el Madrid és tan perillós com vulnerable, però et diria a parts iguals. O sigui, el Madrid s'arreplega, no té cap problema. Abans preguntava si Ancelotti estava preocupat o no. És que Ancelotti l'altre dia va canviar a Rodrigo per Tchouaméni als últims 20 minuts, va fer entrar un mig centre més.
Si això ho fes Xavi, el mataríem.
Per un davant, I tan tranquil, totalment, el que diu el Lluís. I allà...
Ancelotti
dorm igual de tranquil, no té cap debat moral, i a la contra a córrer. Llavors, però tot i així és vulnerable quan s'arreplega, i està tenint durant tota la temporada, i ho vam veure per exemple el dia contra l'Atlètic de Madrid, les centrades laterals...
Aquí no creus que per això Lewandowski seria important?
Per això, sí, sí, vull dir que si tu arribes per bandes amb Valde, si tu arribes amb Cancelo en zones de centrada, si tens a Lewandowski, Rüdiger i Alaba, molts cops tenen un problema. Carvajal en tanca a dos, a una fa una falta, que és un clàssic jugada seva, que mai li piten el penal, però no tanca bé. Llavors, tot i que s'arreplegui, té problemes a l'hora de defensar-se. La gran virtut és quan es posen a córrer, perquè és que corren molt i són molts els que surten al contraatac.
Marta.
Clar, jo veig més això, no? El problema de quan comencen a córrer les esquenes. Però és veritat que tinc la sensació que més que fer les coses bé al Madrid, el que ha de fer les coses bé és el Barça. Sense cap mena de dubte, perquè hem vist últimament que hi ha moltes pèrdues tontes, sobretot a camp propi, que això t'agafa qualsevol equip amb una miqueta més de qualitat dels que hem jugat últimament, sobretot a Champions, i et fa un destròs. La pressió hem vist també com últimament no és gaire efectiva, no? Jo crec que han d'anar amb cap, perquè si no al final salten tard, arriben tard i ens acaben agafant sempre en sortida de pilota i aconsegueix l'equip rival molt fàcilment portar pilota al nostre camp. Una altra de les coses, per mi és clau no perdre la posició. Hem vist també de vegades i alguns partits com el mig centre del Barça ha sigut una miqueta desendreçat, no? que hi ha jugadors que han perdut posicions i això al final fa que l'equip rival trobi espais entre línies i pugui pues, una miqueta progressar de cara a porteria. Per mi aquestes són una miqueta les claus, no? I és el que dic, si el Barça està bé en aquests tres punts, sobretot que últimament li està costant una miqueta, el Madrid tindrà les coses molt difícils.
Hi ha un altre jugador que jo crec que demà pot cantar. Pot cantar més que Mick Jagger a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que és Kepa, el porter del Real Madrid, que no ha jugat cap clàssic, s'estrena en un clàssic, que està, jo crec que generant certs dubtes, especialment en les jugades en les que ha de sortir, jugades d'estratègia i tot això. Jo, si fos seguidor del Barça, soc del Girona i estic contentíssim amb aquesta hora de la nit, però si fos seguidor del Barça, estaria esperançat amb Kepa. Perquè la veritat és que a mi m'ha generat certs dubtes quan l'he vist, i no és Courtois, clar, no és Courtois. Però bé, ja veurem. També et diré que estaria emprenyat amb l'àrbitre i la seva designació, que és ni menys ni menys que Gil Manzano.
Per un moment m'esperava, no parlaríem, de Gilma, per un moment sí, m'esperava sí. Que no, però...
L'amic, sí, però... sí, n'hem parlat aquesta setmana. L'extremeny és l'àrbitre que va expulsar l'any passat Lewandowski i que el seu historial hi té expulsions com a jugadors com Neymar, Suárez, i és l'únic àrbitre que ha expulsat Leo Messi. Doncs ell, Gil Manzano, serà demà l'àrbitre principal i a Ancelotti li sembla una decisió molt encertada.
Lo conozco muy bien, Manzano lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa, y creo que es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.
I al VAR hi haurà quatre Fernández.
Us ha agradat la designació de Gil Manzano?
Per cert, no hi ha hagut vídeo aquesta setmana a Real Madrid Televisió. No?
Sorpresa,
Curiós. No s'ha encaixat avui, no? Ens queixem des d'aquí, llavors.
Potser ens podem queixar demà, si vols, ho dic per ser més elegants, però d'entrada és una designació estranya, no?
Home, a part d'haver expulsat a Suárez, Messi i Neymar, per mi la que més m'agrada de totes és la de Piqué, que és que en el seu últim partit li fa una desbarrada que si vas a recuperar a l'acte no es pot ni reproduir el que Piqué li diu en el seu últim partit. O sigui, Piqué, el dia que, perquè el culer entengui a l'àrbitre que demà ve el que li transmeten els jugadors, és l'àrbitre que Piqué, el dia que es retira, decideix, de tot el que deu haver aguantat durant tota la seva carrera, dir fins aquí, i li diu absolutament de tot, perquè li posen, crec que són 9 o 10 partits, però clar, ja decideix retirar-se, arriba al Mundial, i ja Piqué no segueix, però dins del vestidor és un àrbitre que no agrada, i jo crec que això el Lluís ens ho dirà, perquè els jugadors surten, no sé si condicionats, però ja surts una mica que t'ho mires de reull, sabent que hi ha hagut moltes situacions en les que t'han anat en contra.
Sí, però també és cert que com a entrenador almenys has d'intentar que l'equip també entengui, que els jugadors entenguin que només tenen les de perdre, si es focalitzen o si s'entren en l'àrbitre. Jo sempre deia el mateix a les jugadores, s'han de centrar, el jugador s'ha de centrar en el que depèn d'ell, en el que ell pot controlar.
en fer millor un control, fer-lo, orientar-se d'una manera o d'una altra, centrar-se en l'afició, centrar-se en si plou o no, centrar-se en si l'àrbit pita una falta o no, això no depèn de tu, i l'únic que pot fer és desgastar-te i perdre energia en coses que són irrellevants.
Avui, Xavi, crec, Marta, ha dit a la sala de premsa que la designació era per sorteig, no?
Sí,
com,
sí,
com fent-se ja una mica de tot plegat, sí, perquè la designació...
Tenia
en
molta,
i més en aquest partit,
tenia molta mandra...
Un ordinador, ha dit, no?
Sí, diu, que un sorteig per ordinador i que sí...
Antigament però, era així,
antigament era
anys,
així, però,
quan
clar,
ell jugava, però...
Però estem parlant d'antes, ara, sí, sí, ara és diferent. Ara ja. Jo crec que Xavi ha sortit molt amb la idea de no voler parlar de Gil Manzano i, de fet, no s'ha mullat gens.
Uh-huh. Veurem què passa demà. Esperem que no sigui protagonista i que tampoc influeixi en el resultat final. Demà amb Gil Manzano, però sense Florentino, que no hi serà a la llotja de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, no?
No, ja ho ha comunicat el Madrid oficialment al Barça, serà la tercera absència consecutiva del president del Real Madrid al camp del Barça. Primer, l'any passat va ser pel cas Negreira, ara pel tuit del directiu Miquel Camps contra Vinícius. Les disculpes del vicepresident esportiu Rafa Juste no han estat suficients, de totes maneres es manté la trobada de directius abans del partit, serà la mateixa llotja de Montjuïc, serà un aperitiu a dinar i avui Ancelotti ha donat suport a tot el que faci el seu president Florentino Pérez.
No sé lo que decide el presidente, lo que sé es que todas las decisiones que ha tomado el presidente han sido para el bien del club, para el bien del Real Madrid, de todas las decisiones que él ha tomado, que va a tomar, será por el bien del club.
Doncs això és el que ha dit avui Ancelotti sobre Florentino. No hi serà Florentino, però demà hi haurà ple a Montjuïc, serà el primer ple a l'Estadi Olímpic, la capacitat sense les localitats de visibilitat molt reduïda o nula, que són les de primeres files, on hi ha unes lones sense aquestes localitats. La capacitat és de 49.500 persones. Fins ara la millor entrada ha sigut de 45.000 el dia del Betis. Encara... Per això us haig de dir que hi ha alguna entrada suelta disponible, això sí, a 294 euros i amb visibilitat no molt bona, però segur que amb les poques hores que hi ha algú s'acaba rascant la butxaca. Un dels grans al·licients de demà serà la presència de Mick Jagger i Ron Wood a la llotja de l'estadi, els dos components del Rolling Stone. Faltarà Keith Richards, seran en directe al Barça-Madrid per tancar l'acció especial del Barça i els Stones, amb el Barça lluint el logotip de la mítica banda anglesa a la frontal de la samarreta. Els dos, de fet, ja són a Barcelona, s'allotgen a l'Hotel Palace de la Gran Via. Demà també hi haurà un mosaic que, segons el club, promet ser llegendari i immortalitzarà l'esdeveniment com es mereix. De moment, incògnita sobre quin serà aquest mosaic. Sí que es demana als aficionats que vagin amb suficient temps a l'estadi per poder fer el mosaic i també perquè serà un dia de gran afluència. La recomanació, com sempre, és anar a l'estadi amb transport públic, bici o a peu, i es demanava que es portés l'entrada impresa per no generar cues a les entrades.
Alguna intuïció de que on anirà aquest mosaic? Teniu alguna intuïció relacionada amb els Stones? No sé, he arribat a pensar que podria estar relacionada amb aquesta acció amb Spotify.
Pot
però
ser, no descartaria el logo dels Stones.
La llengua dels Stones,
De fet, ara està mirant portades de demà, Mundo Deportivo, Esport, també el diari Marca, van molt amb el joc aquest dels Rolling Stones.
És el primer que m'ha vingut al cap a mi, Potser després, i parlant de llegendària, i que immortalitzarà el moment, etc, no? És el primer que
millor Mick Jagger que Florentino, a la llotja.
Sí, no?
Home, i tant, em vas a parar.
Compte, demà no haguem de recapitular el capítol de Gafe, de Mick Jagger.
Per què?
Perquè es veu que té també... Sí, com Drake...
Sí.
Que el Barça va perdre
amb la seva samarreta. No,
home, sí. Tu posa a Google i mira-ho i veuràs com hi ha uns quants capítols relacionats.
Acabes d'obrir un meló que
relacionats amb el món de l'esport. Sí, sí, no.
No
li vull col·locar cap mena de pressió i no tinc res en contra del bo d'en Mick, però la veritat és que...
Li agrada força el futbol, com a bon britànic.
Sí, sí, la veritat és que sí. Laia, Marta, bona sort demà amb les alineacions i a partir de l'hora del Via Lliure ja, si hi ha alguna notícia, evidentment la fareu saber.
Evidentment,
i el recomigui amb l'Albert Ferran, allà ja estareu a l'estadi.
Jo de fet és que em sembla que ja no dormo i així ja em quedo connectada per qualsevol novetat que hi hagi.
Vull saber com se sent Robert quan posa peu a terra, Marta. Tan bon punt ho sapiguem.
Sí, sí, a mi també m'agradaria saber-ho.
Catalunya està pendent, Marta.
2:03. Gràcies, Laia, gràcies, Marta. Seguim parlant de coses. Aquí el tu diràs, per exemple, de Geni Hermoso i la victòria de la selecció espanyola avui contra Itàlia. Down, Després també anirem cap a Montilivi, cap a Girona, per acabar d'escoltar i pentinar les reaccions que hi ha hagut d'aquest Girona 1-0. Abans, però, Geni Hermoso, crec que és l'altra notícia del dia, ha marcat el gol de la victòria en el seu retorn a la selecció espanyola femenina de futbol. N'hem parlat tot l'estiu després del final del Mundial i tot la renova amb Luis Rubiales. I al final, Jaume Molló, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Anava a dir final feliç, però bàsicament... Hermoso ha continuat fent el que li agrada i almenys pot gaudir del gol, de la victòria i de seguir sent futbolista, que és el que entenc que vol ser ella.
Aquesta nit se la veia feliç, que és el que compta. Victòria espanyola 0-1 a Itàlia en la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, amb un gol al 89 d'Hermoso, que ha entrat a l'equador de la segona part. Les italianes s'han tancat al darrere i a l'equip de Montse Tomé li ha costat crear-li moltes ocasions fins que ha marcat Geni, que al final del partit ha explicat així les seves sensacions a Televisió Espanyola.
Que mejor alegría que llegar, volver a sentirme bien, a dar el gol de la victoria y bueno, ahora solo puedo sonreír.
I atenció a la resposta quan li han demanat a Geni què ha sentit en el moment de marcar el gol.
Te podría decir muchas cosas, pero la vida a veces te da pequeños regalos y bueno, hoy he pensado mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y yo feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a disfrutar de fútbol.
Te podría decir muchas cosas, es un inicio de respuesta sí. También para enmarcar. Y a la sala de prensa la seleccionadora española Montse Tomé también ha parlat d'aquest retorn exitós de Geni Hermoso.
Estamos todos y todas muy felices porque hayamos podido ganar, porque ella también marcará ese gol. Necesitábamos un pie más como el de Geni ahí dentro y la verdad pues que hiciera el gol es algo que nos hace muy feliz a todos. Yo también le transmití mi alegría por el gol y por el tiempo que estuvo dentro del campo y la hemos visto sonreír y yo creo que es la sonrisa de todos.
Cinc jugadores del Barça han estat titulars, Catacollo, Navalla, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Mariona Caldante i Salma Parayuelo han entrat al descans. L'equip espanyol continua liderant el seu grup de la Lliga de les Nacions amb 3 punts més que Suècia, que ha guanyat avui per 1-0 Suïssa, el pròxim partit de les espanyoles dimarts, justament a Suïssa.
Marta, el guió somiat, no?, per Geni Hermoso i per la selecció espanyola, evidentment, perquè la victòria és molt important, però després de tot el que havia passat i de tot el que hem parlat, que no estava relacionat ben bé amb la pilota, que avui hagi jugat i hagi marcat, imagino que per ella i per les seves companyes no hi havia un guió millor.
En aquestes coses, no? I crec que està una miqueta escrit que Geni fos l'autora d'aquest gol que dona la victòria a la selecció, just el partit que ella torna després de tota la polèmica. És una manera de tancar una miqueta el cercle, de que ella torni a somriure, de que torni a gaudir de la selecció, de que se'n vagin d'una vegada per totes pues, tot això que ha envoltat a la selecció durant tant de temps, que malauradament han brotat una miqueta el títol del món que van guanyar a l'agost. I a mi especialment em fa molta il·lusió i crec que la gent ho mereix, no? Ho mereix perquè no han estat moments ni estan sent moments fàcils per ella.
Lluís, has vist el partit? Què t'ha semblat tot plegat?
Home, amb Geni i justícia poètica, no? Al final, que sigui ella la que avui hagi estat, qui hagi fet el gol, que ha donat la victòria, és molt bonic, contentíssim per ella, se la veia feliç, se la veia somriure, que ja era hora després de tot el que ha estat passant. I avui Espanya, que no ha fet un gran partit, eh? Espanya ha començat molt bé els 10 primers minuts, ha creat 2-3 ocasions claríssimes al principi, Aitana ha tingut un parell de molt, molt clares, però després s'han callat, li ha costat portar iniciativa, li ha costat molt generar ocasions, Itàlia inclús ha tingut alguna transició, alguna contra que ha posat en perill a Catacoll, i al final ha estat Geni la que en una acció aïllada, quan ja tothom gairebé que donàvem per bo l'empat i que acabaria així el partit, Geni ha fet el gol, després d'una gran jugada també una Alexia primer ha xutat i el rebuig l'ha agafat Geni a finalitzar de dins, i content per Geni, content per l'equip i perquè sembla que ara tot es respira un ambient més de tranquil·litat al voltant de la selecció espanyola, que era el que necessitàvem tots.
La veritat que sí, que continua així, que les institucions, evidentment, segueixin treballant. Gràcies, Molló, eh? Que
vagi bé.
Fins ara. Dotze minuts i la una, ara anem cap a Girona. Abans, molta atenció perquè us presentem Santander Lab Zero, un joc per a descobrir quan en saps de Fórmula 1. Respon al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi d'Abu Dhabi i molts més premis. I si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer al circuit de Fiorano. Accelera i registra't ara a santanderlabzero.com. Això comença ja.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
Ara sí, anem cap a Montilivi, 11 i la 1. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
Bona nit, quina nit. I quina nit, perquè el Girona ha guanyat 1-0, és líder ara mateix, se n'anirà a dormir líder en solitari, i ves que no sigui líder al final de la jornada. Ho serà, de fet, si el Real Madrid no guanya demà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Què han dit tot plegat els protagonistes del gol de Llangel i de tot el partit?
Sí, jo m'atreveria a dir que sempre es vol que el Madrid no guanyi, no? O sigui que, escolta, endavant, que demà no guanyi el Madrid, que és del que es tracta. És un dels objectius que tenim a la vida, bàsicament. A veure, sala de premsa, Mitchell, dient que s'ha de saber guanyar en partits així que no són tan lluïts com d'altres, però que al final els punts valen igual.
No ha sido la mayor alegría en ataque de esta temporada, pero sí hay que saber jugar partidos donde los resultados tienen que ser cortos y muy cerrados, y eso yo creo que el equipo lo ha hecho muy bien.
A més, fa coincidir les fires amb el lideratge, una fita que a Mitchell no li ha passat per alt.
Es la fira de Girona y acabar hoy líderes, pues... es muy bonito para la ciudad y espero que durante las fiestas podamos disfrutar de este liderato. A ver si nos dejan mañana.
A ver si nos dejan mañana.
Dejen el Barça d'empatar o guanyar contra el Madrid. En tot cas, després, a la zona mixta, hi ha hagut teca. Ha sortit David López, que avui ha estat substituït abans del descans per culpa d'unes molèsties musculars. Ara parlarem de David López i de les declaracions del partit contra l'Almeria. Abans, tenint en compte la classificació del Girona, qui vol que guanyi el clàssic de demà?
Complicat. No poden perdre els dos? No, bueno, ara ja em dona igual. Avui, guanyant avui, ja que passi el que tingui que passar.
Teòricament, avui el protagonista, Gerard, a la zona mixta hauria d'haver estat Llangel, tenint en compte que ha fet el gol de la victòria.
Antidoping?
Però el club... No. El club ha volgut que fos David López qui fes declaracions, bàsicament perquè jo crec que del que es tractava era de tancar el cas Ortiz Arias, per dir-ho així. Va dir David López a la mitja part del partit contra l'Almeria de Zon que Ortiz Arias l'havia insultat. Després el comitè tècnic d'àrbitres va fer un comunicat posant a disposició del Girona els àudios del partit i demanant una rectificació pública en el cas que fos necessari. El Girona no va fer cap comunicat, els àrbitres no van presentar denúncia, tampoc no ho ha fet el comitè de competició, i per acabar de fer una bassa d'oli d'aquest cas, avui David López no s'ha disculpat, però sí que ha matisat aquelles declaracions.
Veient-ho més perspectiva, pensant en fred i tal, potser les formes i el moment en el que em van agafar, doncs les emocions en les que estava no van ser les més adequades, i bueno, si algú en aquell moment es va sentir ofès per això, doncs em sap molt greu i ja està, intentar de passar pàgina, que l'equip està en una forma espectacular i anem a centrar-nos en això, que és el més important.
De David López i també del club arran d'aquest cas, per tancar-lo en alguna repregunta sobre aquest assumpte, no ha volgut tornar-hi a entrar, per tant volia dir això, ho tenia clar, i les disculpes, no són ben bé disculpes perquè no fa servir aquesta paraula, es refereix a totes les formes, doncs el matís, aquelles declaracions està fet i s'entén que aquí es tanca aquell cas.
Doncs esperem que no hi hagi cap més reacció ni cap més sanció, bé, no n'hi ha hagut de sanció, i que aquí acabi el tema, ara pendents de la lesió, malauradament, de David López, a veure què té, que sigui el mínim possible i que es pugui recuperar ben aviat.
Ràpidament, abans del comiat, Gerard, que David López demà li fan proves, ell diu que és més que un trencament, semblen més molèsties, però demà ho acabarem de confirmar, i que Mitchell ha dit que Eric i Valeri avui fora de la convocatòria arrossegaven molèsties, que no els espera per l'EP a la Copa dimecres, però sí per dissabte al camp de l'Osasuna en una nova jornada de Lliga.
Doncs que descansin. A dormir, líder Agut, que vagi bé, eh? Bona nit.
Compte les fires, Agut.
Calla tu, Marvà.
Ves a les fires, home, ves que...
Faltava...
que és nit de fires.
Has dit que descansin, només t'ha faltat dir en pau. Bona nit i bones fires a tothom.
Bona nit, Agut. L'Agut que s'ha deixat la veu amb aquest gol de Llangel Herrera al minut 45 de la segona part. Aneu a fires vosaltres, les teniu més lluny, però les podeu anar a visitar
diumenge,
igualment.
Diumenge hi vaig.
Diumenge, doncs
vaig
cap allà.
Família.
Cap,
jo no,
cap a fires. Sí, gaudiu del clàssic demà a partir d'un quart de 5 de la tarda a Montjuïc. Marc Marvall, Lluís Cortés i Marta Corredera, una abraçada molt gran, que vagi bé, eh?
Una abraçada, adeu.
Adéu, bona nit.
Una pausa i rematem el Tu Diràs amb algunes coses d'actualitat esportiva que encara ens queden pendents.
Tu Diràs, amb Gerard Ballet.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes. Citroën. Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
El clàssico arriba a la Zon. Des de la classe de Bellingham fins l'Urpa de Gavi. El 28 d'octubre comença el clàssico d'una nova generació. El Barça, Real Madrid i molts més per tan sols 18,99 € al mes sense permanència. Només a Dazón.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Amb Gerard Ballera.
Un minut i la una, hem de fer la prèvia de l'Espanyol, que també juga demà al camp de l'Sporting de Gijón. Hola, Jaume Molló.
Bona Hola. Nit.
Abans, no sé si saps que...
Digue'm.
Jo crec que no ho saps encara, allò de recuperatudinero.com amb Allura i Paymon.
M'ho has d'explicar.
T'ho he d'explicar?
Sí.
Doncs ja tardes, perquè si vas a comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pots estar afectat pel càrtel del cotxe. I ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar.
Home, doncs mira, m'he de mirar perquè el vaig comprar entre aquests anys.
Sí? Doncs sí, mira sí, tu, sí. Perquè recupera ja el que és teu de manera fàcil, ràpida i 100% online. Si és que a més és online. Mm. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Allura i Paymon. Qui no ha de recuperar els diners, però sí alguns punts que s'ha deixat en les últimes jornades, és l'Espanyol, que visita demà l'Sporting de Gijón a 6:45 amb la intenció de refer-se de la derrota contra el Leganés, Jaume.
Sí, els blanquinos que són provisionalment tercers després de l'Eibar 3 Valladolid 1 d'aquesta nit, a 2 punts dels líders, que són el Leganés i el mateix Eibar. Per tant, l'Espanyol se situarà primer si guanya el Molinón a l'espera del Leganés-Villarreal B de diumenge. Malgrat això...